11 i 7 del matí, segona hora del Sant Cugat a fons, matins en xarxa dels dimecres. Ja ho sabeu que toca avui, ho sabeu perfectament. Toca molta comèdia, toca parlar de l'espectacle a Sant Cugat i a Catalunya. Ens acosta, com sempre, el nostre expert, Eduard Gené. Molt bon dia.
Bon dia, Sergio, bon dia a tothom. I estic, com sempre, molt content d'estar aquí per parlar, encara que haig de començar amb una cosa que no m'alegra.
Ja ens ho suposàvem que parlaries d'això avui, eh?
Home, a veure...
Però, també m'hauràs d'admetre, tu tens una mica de debilitat pel verd, eh?
És que, mira, en qualsevol pel·lícula, en qualsevol novel·la, en qualsevol obra de teatre, hi ha d'haver-hi el dolent.
Ja ho podem dir.
El dolent és imprescindible. I la qualitat de José Antonio Berg és que és un gran dolent. És un gran dolent, i aleshores, clar...
I ell ho sap i s'agrada, eh?
No
creus que no?
A veure, ell s'agrada... No, a veure, que s'agrada és segur.
Ah, va, clar.
S'agrada segur. Mm-hmm. Ara, si li agrada, és una altra cosa. Però jo vaig a parlar d'aquest senyor perquè, escolta'm, com ja sap la majoria de gent, la LOMCE, aquesta llei tan fantàstica que ha posat en marxa el senyor Berg com una cosa absolutament personal, o sigui, està claríssim que això és una aposta seva i que l'ha posada per damunt de tot, fa, entre altres coses, en aquest cas aquí, des d'aquí tocarem només un tema, ha eliminat la música obligatòriament de la primera ensenyança i optativament de la segona. Clar, escolta, a veure, la música, ja sabem que durant molts anys, jo que hi recordo, que es deien, aquesta és una assignatura Maria, una assignatura Maria que volia dir que era una assignatura que no tenia importància, que estava dintre de del programa, però no, es deia, això parlo de fa 30 i 40 anys. Uh-huh. I després això progressivament, afortunadament, va anar canviant fins al punt que s'ha entès que la música és alguna cosa més. I que, entre altres coses, el que potencia molt és l'evolució personal dels alumnes, fins al punt que s'ha demostrat, amb estudis bastant ben fets, que els nens i nenes que estudien música, a l'hora de concentrar-se, a l'hora sobretot de les matemàtiques, per exemple, doncs tenen més capacitat. Perquè, en definitiva, el cervell és un muscle, i com a tal... A mesura que s'exercita, doncs...
Es fa més potent, simplement, clar.
Crea uns resultats uns altres, no? Clar, i la música, considerar la música com una cosa que se'n pot prescindir... A veure, en aquesta vida es pot prescindir de gairebé tot i de res.
Però se poden tenir millor.
Exactament. Però clar, passar això és una demostració de quin és el caràcter polític i, per tant, quin és el fons de tipus moral i ètic de determinats polítics. Clar, ara hi ha un manifest conjunt dels que fan ensenyaments musicals a tot Espanya, i que es demana una col·laboració per obtenir un nombre determinat de signatures, 200.000 demanen, sembla que estan a 150 i pico mil, precisament per posar i portar-li al Ministeri, cosa que a mi em sembla una acció molt correcta, però que a la vegada em temo, com sempre passa amb aquestes coses, servirà gairebé de res. Perquè, com et dic, els problemes que hi ha des del punt de vista del senyor Verde davant d'aquest tipus de coses estan claríssims. És molt important que els nens aprenguin religió, no educació cívica, sinó religió, i en canvi no és gens important que aprenguin música o aprenguin arts. I dit això, doncs malauradament em sembla que no podem dir masses coses més.
Home, però és una mica també una intenció de... És una declaració d'intencions de futur, diria jo, el que està fent, perquè al cap i a la fi és la nostra fàbrica de futur, les escoles, és el que hem de treballar. Si ho fas com tu vols, saps exactament què tindràs d'aquí a 20 anys.
Hi ha una cosa que està claríssima, i és que si fem una comparació amb tots els països de la Unió Europea, no en trobarem ni un, que tingui un plantejament en referència a la música o a les arts escèniques tan dolent, tan negatiu, com el té la LOMCE.
Estem fotuts, tu.
I per tant, vol dir que la dificultat gran està en comprovar com això es converteix en una demostració, insisteixo una vegada més, de que el senyor Verd, en aquest cas, no té ni la més mínima sensibilitat a davant d'una cosa com aquesta.
Com està el pati, tu?
M'agrada.
Aquesta expressió m'encanta i avui crec que toca, eh?
Sí, com està el pati?
Com està la cosa? Escolta, anem a parlar d'altres coses, Eduard.
Anem a un altre tema.
Eduard, què sentim? A veure...
Bueno, estem sentint un fragment maquíssim de la música de Nino Rota, que era, com sap la majoria, el compositor preferit de Federico Fellini, i a més era un gran compositor del que en diem, per entendre's, música clàssica, o música culta. A mi a vegades això em sobra una mica, però bé, era un gran compositor. I entre altres coses, doncs estem escoltant un fragment de l'Estrada, un fragment de l'Estrada, on, doncs, entre les coses sortia un, diguem-ne, circ ambulant amb el gran Zampanó, l'Anthony Quinn, i la gran Gelsomina, en aquest cas una actriu fabulosa, la dona del mateix Fellini, i que feia un personatge extraordinari. I això ho fem? Per què ho fem?
Exacte.
Per què ho fem? Home, l'última vegada que el gran artista que entrevistarem ara aquí, que tenim la sort que puguem parlar amb ell, l'última vegada que va venir a Sant Cugat, almenys que sàpiga que serà l'última, quan va arribar a deixar el cotxe en el pàrquing del lloc on tenia que fer una entrevista així pública, es va trobar amb algú que se li va quedar parat davant i va dir: home, però si tu ets en d'allò. Clar, llavors està clar que si algú es para davant d'un i diu: tu ets en d'allò, vol dir que estem parlant d'un artista que s'ha convertit en un personatge. I per tant, Jaume Mateu i Bullic, més conegut per Tutel Poltrona, molt benvingut al programa Molta Comèdia.
Bon dia.
Què tal? Com estàs d'allò?
Jo, molt bé d'allò, en sis. estic molt bé, gràcies.
Bueno,
i vosaltres també, pel que us vaig sentint amb la música de l'Estrada.
Ens ho passem bé, eh? Ens ho passem bé, no hi ha cap mena de dubte, Jaume.
Home, estem aquí, entre altres coses, per passar-ho bé i per, sobretot, fer-ho passar bé o poder dir coses que la gent que ens escolta li agradi i que entengui, segons que. Jo, per exemple, m'agradaria començar, Jaume, si et sembla, preguntant-te l'efecte que et va causar el moment que precisament estaves de viatge, em sembla recordar, a Amèrica del Sud, quan vas saber que t'havien concedit el Premi Nacional de Circo, el Ministeri de Cultura del Gran...
També me'l va concedir
de Llonsis. No? Quina sensació vas tenir quan vas saber que tenies aquest premi?
Home, hi ha alegria, quan et donen un premi així, i a més a nivell nacional... d'Espanya, vull dir, doncs alegria, a part és un premi que té una dotació econòmica que m'ha anat molt bé per endreçar i que hi ha molts referents que jo tinc a dintre del meu imaginari que tenen aquest premi, poder-me posar, doncs, encara que sigui per sota i de forma més juvenil al seu costat, doncs em va fer molta il·lusió.
M'agrada això de juvenil, eh, Jaume?
Sí, perquè mai serem tan joves com avui, però cal aprofitar-ho. Com a mínim ens hem de vendre.
Ahir, no sé si ho has llegit o ho has escoltat o ho has vist, li van donar amb el Raimon la medalla d'or del Círculo de Belles Arts.
Sí, a Madrid també hi ha gent intel·ligent.
Esto, el que vull dir és que a vegades va sentir la sensació com hi ha gent, no?, que com a mínim intenta pal·liar una mica aquesta espècie de situació, doncs, d'enfrontament i negació de determinades coses que són evidents, no? Com per exemple el teu premi, que jo estic convençut de que no va haver-hi ningú que pogués qüestionar-lo en cap moment, això està claríssim. Jaume, a veure, el diumenge a les 12 del migdia,
sí,
et tenim al Teatre Auditori,
sí,
de Sant Cugat,
sí,
i presentes una cosa que jo llegeixo que diuen postclàssic, One, sí, Man Show.
One Man Show, sí, perquè estàs tot sol allà. I el teatre és molt gran. Em sembla que hauria de deixar ampolles d'aigua enmig de l'escenari per poder anar anar fent unes respiracions. Home, és tot una afrenta al teatre, a l'auditori, és un teatre molt gran, però també amb el temps he descobert que per poder fer riure, el riure el trobes més amb el moviment quan fas comicitat gestual que no pas quan estàs parat, que és més difícil. El que passa és que allà seria una figureta potser molt petita, però bueno, el teatre ja té aquest efecte d'amplificador, no? I bueno, aquí preparats i conscients de que és un teatre molt gran i que acabarem cansats quan acabi l'espectacle, però a mi m'agrada. Hi ha una cosa que deia un entrenador de futbol, que deia que bien que hoy es domingo y juega Diego Armando Maradona, no? Que deia el Menotti,
sí.
I a mi m'agrada que els diumenges tindre funció.
Tu parles sempre de les maneres de que t'agrada el teatre en el circ, el teatre circular, l'escenari circular.
Sí, també.
Com et planteges quan tens un teatre a la italiana, un escenari, doncs, amb el públic davant només?
Torno als orígens.
Com els orígens?
Sí. Torno als orígens. Jo vinc del món dels Pastorets, del centre parroquial de Sarrià, i a més vaig tenir la sort d'actuar-hi fa 10 dies en aquest teatre, que jo quan era petit el veia immens, el veia molt gran, i ara hi vaig anar.
L'han modernitzat una mica,
però bueno, feia la sensació, ja hi veia molta gent i tots els pastors que passaven, i quan era, suposo que és la imatge que tens quan ets petit, que veus les coses molt grosses, i el vaig anar-hi i el vaig veure petit. Per tant, el teatre és diferent que la pista. La pista treballes amb tots els sentits i potser té una sensació més espiritual, perquè estàs enmig de la gent, estàs envoltat de la gent, i la gent no només et veu a tu, sinó que també veu el públic que té a darrere teu, no? Perquè sobretot les grades laterals et veuen a tu i el públic que hi ha a darrere teu, no? I com que en definitiva els éssers humans són mimètics, a mi quan vaig a veure circ sempre no m'agrada mai sentar-me frontal, sinó m'agrada sentar-me de forma lateral, perquè així també veig les reaccions que provoquen els artistes que estan a la pista amb la gent, no?
Clar, perquè una de les evidències del teatre, i en aquest cas del circ, és la resposta, el que respira en el lloc on fas la funció en el públic, el públic es converteix en un protagonista com tu.
Sí, home, és bàsic saber què passa en el públic, no? I durant molt de temps no me n'havia donat compte que m'és imprescindible tindre una mica de referència a les reaccions que provoques en el públic. De fet, el pallasso no deixa de ser com una ràdio, que necessita tindre un públic que l'escolti, perquè tu fas una provocació que el públic te la respon, i aleshores poder estar pendent d'això. Jo em sembla que faig una mica de com una espècie de mostra sociològica, perquè sempre agafo unes persones del públic que són referents per mi, i busco sempre doncs que hi hagi doncs uns nens petits, que hi hagi gent, una noia guapa, que també m'agrada mirar-la, a veure què li passa, un senyor gran, i els vaig resseguint, no? I en pista és més important encara, perquè com que has d'anar treballant en els 360 graus, com aquell qui diu, o si no són els 300, en 240, perquè normalment sempre tenim la cortina darrere, t'obligues doncs a fer tot el recorregut amb tot el públic, no? Amb el teatre només tens aquesta projecció cap a davant, però amb la qual cosa es converteix en un altre tipus de llenguatge. O sigui, si ho féssim com una partitura musical, el ritme seria diferent el que hi ha en un teatre com el que hi ha en una pista de circ.
Per què faràs? Faràs baixades cap a la platea? O no?
Atacaré per les bandes. Sí, sí.
Bueno, ja m'asseguré al mig de la fila.
No s'escaparà ningú, no et podràs amagar.
No, això que deies de la noia guapa, no sé si la senyoreta Titat li va agradar massa, si
No, la senyoreta Titat sí que li agrada, home, perquè també és molt guapa.
Oh, jo amb això estic convençut, si no seria així, no, si fos tants anys que esteu plegats junts, no?
Sí, home, bueno, però perquè té molta paciència.
Ah, exacte, això ja estic convençut d'això. Escolta'm, aquest espectacle que dius tu com un espectacle d'un home sol, no?
Sí.
Suposo que, clar, serà una espècie d'antologia de tots els teus números més importants.
Sí, una mica hi ha anar amb els números de pallasso, el que passa és que no es poden assajar, perquè tu no saps mai quan riurà la gent, i per tant quan es poden realment treballar és quan tens públic al davant, i potser per això els pallassos doncs fem números que anem repetint, i cada vegada que els repetim anem passant una mica com si fos la llima en el número, i anem ajustant els temps i anem ajustant les provocacions que anem fent per convertir-lo en el que a mi m'agradaria definir-ho com un poema visual, que és que funciona doncs, amb gent perquè ho has fet doncs, amb gent de diverses cultures, de diverses edats, de diverses condicions socials, i això és el que fa que els números de pallasso, a més, com que s'alimenten per sota, o sigui que normalment els pallassos quan són grans ja no fan riure els primers que han fet riure, sinó els fills o els nets, els que, amb els que vam començar, no? I tot això doncs donen els números doncs, una maduresa. I no tots els números que fa sempre doncs, els pots posar dintre d'una maleta que pugui suportar això. I per tant, doncs, hi ha números, no sé, com el maquillatge, com la puça, com les cadires, que són números que bueno, alguns ja fa 40 anys que els vaig fent i que encara els puc seguir fent i, per tant, doncs, estan en el seu grau de maduresa, potser, per dir-ho, més exquisita, no? Quan ets jove, doncs, et dediques molt a treballar sobre l'energia, i quan et vas fent gran, en comptes de treballar tant sobre l'energia, treballes més sobre doncs, uns ritmes diferents.
Ara m'ha suggerit el que estaves dient dues qüestions. La una seria, si trobes diferència entre el públic infantil, més que el públic en general actual, i el que tu vas començar a conèixer fa això, 30 o 40 anys, i l'altra seria... si trobes diferència en les reaccions davant dels mateixos números en el públic que no sigui doncs, el més proper a la nostra cultura, no? Que tu, amb Pallassos Sense Frontera, has viatjat per tot el món i, per tant, has tingut aquest tipus d'experiència.
Home, els éssers humans, encara que ens hagi canviat tant la tecnologia en els últims 50 anys, que bueno, des del naixement, bueno, jo recordo que els pares quan va arribar la primera galleda de plàstic, que semblava, bueno, que semblava ja que es fos un pas cap al futur, després va arribar a la televisió, després va arribar inclús això d'internet, que a hores d'ara s'ha doncs, convertit en una cosa tan necessària i que d'un ús tan quotidià. Jo recordo que l'any 92, quan va haver les Olimpiades de Barcelona, encara no existia l'internet, o sigui, hi havia una gent que estava trenant una cosa que es deia telemàtica, on hi havia una cosa que es deia enciamada, que ara es diu arroba, però vull dir que l'ésser humà com a tal ha canviat molt poc en els últims 6.000 anys, em sembla a mi. Per tant, a la gent és igual, la gent segueix rient de les seves pròpies necessitats, no? O sigui, de fet, el pallasso diuen que la seva història doncs, és molt antiga i que hi havia gent que feia riure els grecs, que hi ha dos sants del santoral cristià que eren pallassos, Sant Filemó i Sant Genesi, que van morir al circ perquè eren propietat d'una gent acaudalada que quan Dioclecià va manar que tothom anés a adorar els déus pagans, ells van dir que no ho farien i per això es van convertir en sants. I em sembla que els gags que fem i que el número de la puça fet d'una altra manera ja el deuríem fer en aquelles èpoques, amb la qual no crec que hagi canviat molt. El que sí que canvia potser, contestant la teva segona pregunta, és que aquí tenim un excés de coses que a vegades no ens ajuda a valoritzar les coses com a vegades et trobes en aquests països que estan en conflicte per causa bèl·lica o per desastres, que la gent ho ha perdut tot, i que és més capaç de valoritzar les coses a un altre nivell. Amb una pilota de drap, a l'Àfrica, a jugar a béisbol, a futbol, a bàsquet, a handball, i en canvi aquí és impossible poder jugar a futbol amb una pilota de bàsquet. Potser la frase aquesta que diuen els cubans, que diuen «Ustedes los europeos trabajan en cosas que no les gusta para comprar cosas que no precisan». Doncs això també influeix quan et poses davant del públic.
Jo recordo de l'última vegada que vam estar plegats, tu i jo, que vas fer un comentari que em va copsar molt, i el públic que hi era també, és que vas dir, em sembla que recordar a Bòsnia, o em sembla que era a Bòsnia, que vas dir que algú va, després de l'actuació et va dir «no ens ha portat vostè menjar, no ens ha portat vostè la llum o l'energia, però ens ha portat la vida».
Sí, quan arribes a aquests llocs amb aquesta desolació tan brutal, com a més, encara que no ens sembli, perquè nosaltres estem en crisi, estem amb els problemes, però vull dir que això davant dels problemes que hi ha, per exemple, doncs a Eritrea, o que hi ha a Somàlia, o que hi ha a molts llocs del món, doncs això, doncs, ells ja pagarien per estar aquí i tindre els nostres problemes, no? Com podem veure hores d'ara, doncs, tot el que està passant al nord de l'Àfrica, no? De tota aquesta gent que juga la vida doncs, per saltar una barrera per arribar aquí, no? Que nosaltres, doncs, això és impossible d'imaginar, però si anéssim allà veuríem que aquella gent veuen la nostra terra com un paraís.
El fet de l'existència de Pesos Sense Frontera, tu t'has fet, com deia abans, voltar per tot el món. Em sembla recordar que aquesta última vegada, quan et van donar el Premi Nacional, estaves a l'Equador?
Sí, estava marxant, no, el vaig rebre a Barcelona, en el túnel aquest que et porta l'avió. Allà vaig anar a l'Equador perquè estem treballant en una cosa, hi ha dues empreses petroleres, la Texaco i la Chevron, que han deixat anar a l'Amazona equatoriana tot de piscines plenes de detritus de petroli, i que fa que la població que viu per allà doncs, estigui doncs, malaltint d'una forma molt bèstia. I estem intentant doncs, que això se coneixi, i per tant vaig estar allà. Després vaig anar a Colòmbia a treballar en un barri marginal, d'allà me'n vaig anar a fer una actuació a Alemanya, i després d'allà cap al Líban a treballar a la frontera, doncs, a la frontera de Síria, amb els refugiats de Síria, que és tot un problema. El Líban ja ha tingut molta gent que hi ha arribat, des de van començar els armenis, després els palestins, i ara en aquests moments doncs hi ha pràcticament 800.000 refugiats sirians sense un duro, que han marxat doncs, amb les mans a la butxaca, amb el que han pogut portar, que estan vivint en aquests moments al Líban, i el Líban és un territori amb una extensió com Barcelona, per la qual no deixen que hi hagin camps de refugiats, per tant l'ACNUR treballa des d'unes condicions molt, molt, molt limitades.
Escoltant les notícies i veient imatges del Líban, jo sempre em pregunto com és possible que encara existeixi.
Bueno, sí, nosaltres n'hi diem d'això, són territoris gruyer, perquè tenen més forats que els formatges.
Així és veritat. Escolta, Jaume, tu vindràs aquest dissabte aquí, suposo que...
A muntar,
aquest...
dissabte a muntar i diumenge a actuar.
Diumenge a actuar, exactament. Suposo que aquest programa, aquest mateix espectacle, l'està girant per tot Catalunya?
Sí, bueno, dilluns, dimarts i dimecres estic a Castelló a les festes de la Magdalena.
I després continues o...?
I després continuo i després comencem en el Circric aquestes temporades que fem, perquè comencem aquí aquest programa que fem per les escoles, que és una cosa preciosa, perquè treballem amb nanos de primària, que per mi doncs, és el públic com per excel·lència, perquè són capaços de respondre a les meves provocacions sense cap vergonya, i quan arrenques l'espectacle funciona com si fos un cotxe de Fórmula 1 d'aquesta.
Bueno, això ho tens a les instal·lacions que tens
al
fixes.
Al Montseny, sí, que a més a més a la primavera al Montseny és una cosa deliciosa.
Que continues, a més, fent les funcions el dissabte i diumenge.
El diumenge a les 12 fem un espectacle que l'estem en aquests moments fent, bueno, l'estem parint, com aquell que diu, que es diu Bé Molt Sostingut, i una mica això del Bé Molt Sostingut és aquesta història impossible, no? Si es Bé Molt no pot ser sostingut, i una mica estem buscant aquests moments que hi ha quan el temps es queda penjat, no? Diu, què és el present, no? Que el present què és, no? L'altre dia amb un brainstorming vam dir al cine que el present és la R de la paraula ara, i a partir d'aquí ja es conforma en passat, no? Buscar aquest moment, immortalitzar aquest moment del present, ens agrada molt buscar-lo.
Tutell Poltrona, d'allò...
De Llonsis.
Doncs aquesta entrevista ens ha confirmat una vegada més que això, diu Tutell Poltrona, pallasso, jo diria que alguna cosa més.
Perquè no, ja em va bé pallasso, ja m'hi quedo.
Pallasso, no, ja ho sé, i tu jugues sempre... Però escoltant-te, veiem i sabem tots perfectament que darrere d'aquesta... de quan fas aquest maquillatge i et vas pintant la cara davant de tothom, doncs hi ha un home que pensa, hi ha un home que sent i sobretot hi ha un home que actua. I aquesta és una de les coses que des d'aquí, des d'aquest programa, molta comèdia, et volem agrair perquè continuïs amb aquesta feina. Ja sé que els anys pesen, Jaume, però...
No mai serem tan joves com avui.
Encara ets un home jove per poder donar-nos molts moments interessants i fantàstics, i així ho esperem. Moltes gràcies per estar aquí, Jaume.
Moltes gràcies a vosaltres.
Per haver accedit a l'entrevista, i ja saps que ens agradaria un dia que vinguessis personalment i poder-ho fer d'una altra forma, però, escolta'm, la necessitat és el que compta, no? Pues moltes gràcies. I una abraçada,
Moltes gràcies. We these soldiers see, pardonnez-moi, je vous en prie. Lately come forth of the love of country with never a penny on.
Here, good fellow, I drink to thee. Adonai, watch your bosom free. To all the good fellows, wherever they be, with never a penny of money. And he that will not pledge me this, Adonai, watch your bosom free.
És un luxe tenir el Jaume Mateu, el Tortell Poltrona, sentir-lo realment val moltíssim, moltíssim la pena. És que sembla que dir-li pallasso és quedar-se curt.
Sí, jo amb la presentació, entrevista aquesta pública que vam fer per l'aula, vaig començar dient que hi ha una... dintre del tema col·loquial habitual,
sí,
és aquella frase típica, és un pallasso. Quan vols fotre un menyspreu,
sí,
aquest tio és un pallasso.
Mira, sobre això precisament, mira, l'altre dia estava mirant els Simpsons i el pallasso que apareix al Krusty deia en un moment que no li agradava que li diguessin pallasso, que ell és bromista professional. Llavors jo penso tot el contrari, que pallasso pràcticament és un luxe, és un privilegi, és, sí, és però aquest, un galó.
Però aquest sentit que se li dona a vegades segons quina persona, doncs és, mostra un cert menyspreu, no? O sigui, aquest tio és un pallasso, no? Quan, precisament, el pallasso, una de les característiques que té és que li permet la seva característica dir coses que habitualment es considera que no les poden dir.
És un privilegi.
Sí, senyor. Fem un salt, Fem un salt, perquè estàvem escoltant We Be Soldiers 3, que és una cançó anònima d'una gravació que es diu els Shakespeare Songs, les cançons de Shakespeare. Algunes d'elles que són tretes de les pròpies obres, i altres com aquesta que és utilitzada en algun cas, i en aquest cas amb l'obra Juli César. I diem això perquè, com molta gent ja sap, el divendres tenim aquí una representació de Julio César, que és una versió en castellà, una obra escrita i estrenada el 1599, una de les tragèdies, jo diria, més complexes de Shakespeare. I aquí...
I això es diu molt,
Sí, ostres. Sí. I aquí vindrà... Jo no l'he vist, aquesta versió. No l'he vist, tinc moltes ganes de veure. Ahir tampoc vaig poder estar en una presentació que van fer a la biblioteca per part del Paco Azorín, el director d'aquesta versió. Però he sentit alguna cosa, però em fa l'efecte que ell, evidentment, com passa molt sovint amb les obres de Shakespeare, ha retallat, penso, potser excessivament, perquè veig en el repartiment, que és molt bo,
sí,
que no hi ha dones, i per tant vol dir que la dona de Julio César i la dona de Brutus, que són papers curts però essencials, doncs no surten. Però clar, tenim un Julio César amb un Mario Gas, que vol dir que és una figura extraordinària, com a director, com a autor, en fi, etcètera.
Tenim aquesta que ho fa tot bé.
Sí, almenys és un home que... A veure, el Mario Gas és un home que ha evolucionat molt bé en el temps i que ha arribat a tindre un nivell molt, molt alt. Tenim el Sergio Pérez Mencheta com a Marco Antonio, que és interessant, i tenim el Tristán Ulloa com a Brutus, que seria un dels personatges, els tres personatges principals de l'obra i els que determinen una mica com va. Per tant, suposo que si en Paco Azorín ha eliminat les dones, probablement haurà trucat també, perquè aquí la durada que ens diuen de l'espectacle és 1 hora i 30 minuts, l'obra, si la fessin tota, no arriba a les 3 hores, però poc li falta, i per tant m'imagino que haurà eliminat també les escenes finals, o algunes de les escenes finals, que són, a més, des del punt de vista teatral, la veritat és que podien sobrar, perquè són de les batalles, arriba un, comença l'altre, ve l'altre, de tal. Jo tinc ganes de veure aquest espectacle, perquè Julio César és, dintre de les obres històriques de Shakespeare, és una que marca per mi un èmfasi molt gran, i és que és un tema que és actualment modern. O sigui, que avui en dia es pot fer. I és senzillament dir, si hi ha algú que està... al front d'un país i ha fet coses, diguéssim, beneficioses pel país, aquestes coses beneficioses que ha fet li permeten o li deixen que pugui fer qualsevol cosa O sigui, li donen carta blanca per fer qualsevol cosa.
Sí, bàsicament, li podem perdonar tot, si fa 10 coses bones, li podem perdonar 10 de dolentes?
O no. I aquest és un punt... I doncs, entrem en un altre tema, que és el de la democràcia. Democràcia entesa a la romana, és a dir, a l'època de la romana, que tampoc les diuen pocs.
A la romana, però jo, tampoc no l'he vista a l'obra, ni, evidentment, no l'he vista. El que es veu a la fotografia promocional que veiem aquí al Pla, al Teatre Auditori, és que almenys les robes que porten són mig actuals, mig romanes.
Sí, aquest és un tema que no té massa importància, precisament per això, precisament per demostrar que es tracta d'un tema que és vigent, com a conseqüència, el fet de que el vestit sigui... De totes maneres, penso una cosa, quan es va estrenar aquesta obra, 1599, sí. Estem parlant ja de 400 i pico d'anys, tampoc anava amb vestits de romana. O sigui, el Shakespeare els vestia de l'època, de la seva època, per mostrar una mica això, no? En canvi, hi ha una gran pel·lícula, que tothom ho ha vist, o que si no l'ha vist, jo li recomano que vegi, que és del Joseph Mankiewicz com a director, i és Julio César, i és amb Marlon Brando fent de Marco Antonio, i el Lewis Carlin fent de Julio César, i el, ara me'n recordaré, però fent el Brutus és un gran actor, també. És una versió on sí surten tots vestits de l'època, de l'època romana. Una mica perquè el cinema, m'imagino que...
Home, i a més...
Fa una translació d'això.
Sempre queda bé, aquesta època en el cinema.
Sí, és interessant, jo la recomano, i sobretot és interessant veure com la presentaran, com la faran aquest grup que ve aquí a representar-ho a Sant Cugat.
Fantàstic. Eduard, anem a rematant la feina. Tenim un parell de setmanes interessants. Aquest divendres és el dia de la poesia, sí. I la setmana que ve, el dijous, sí. És el Dia Internacional del Teatre.
Sí, senyor.
I això, òbviament, aquí ho notarem.
Ho notarem perquè, si no hi ha novetat, i espero que no n'hi hagi, tindrem aquí personalment un dels redactors del missatge que es fa a Catalunya, sí, per part dels actors i directors, l'Associació d'Actors i Directors de Catalunya, el missatge que es farà al mateix temps, llegirem el missatge mundial, que en aquest cas ha fet un dramaturg, autor i director sud-africà, i que el llegirem. I a la vegada tindrem aquí, si no hi ha cap problema, espero que no, a representants de la comissió que ha organitzat a Sant Cugat el Dia Internacional del Teatre. És una comissió que està formada per, actualment per gent de 12 grups que estan fent teatre a Sant Cugat de forma regular, i que després de partir de la taula del Consell de Cultura d'Arts Escèniques, pel seu compte, amb la seva iniciativa, han creat aquesta celebració, que es convertirà en una celebració que estarà dintre del calendari de Sant Cugat, espero que per sempre més.
Fantàstic, tu, doncs la setmana que ve, al Molta Comèdia, ja ho sabeu, parlem del Dia Internacional del Teatre, no podia ser d'una altra manera, no sé si algú esperava menys, però...
Vaja. A més, a la vigília, parlem el dimecres i el Dia Internacional és el dijous 27.
Això mateix. Eduard, com sempre, moltíssimes gràcies.
A tu.
I en uns minutets tenim aquí el Jordi Van Campen i el Joan Daniel Bessonov. Avui parlaran de la figura de Frederic Mistral, tot un autor per descobrir. Thank you.